públic de cara a l'any que ve i manté el 20% de descomptes a la T usual i la T jove.
El preu definitiu, però, queda pendent de si el govern central manté les bonificacions vigents fins a final d'any. La segona tinent d'alcaldia de Barcelona, Janet Sanz, explica que els descomptes es mantenen perquè han estat efectius.
Funcionat perquè hem vist clarament com, per exemple, doncs, la venda de la T usual ha pujat gairebé un 300%, no? Ha incrementat, i que en total estem parlant de que pràcticament s'ha crescut un 16% més de viatges, de metro, d'autobús i de tramvia, no? Respecte al 2021. També, per tant, una altra dada que demostra que aquesta mesura era indispensable, necessària i que ha funcionat.
Els patinets elèctrics estaran prohibits al transport públic durant mig any. Això és el que ha demanat l'ATM als diferents operadors de transport.
La petició respon a la preocupació dels operadors de transport públic després que un patinet elèctric es cremés a l'interior d'un vagó dels ferrocarrils. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha explicat que l'objectiu de la mesura és evitar un altre accident, no prohibir els patinets.
El punt d'arribada no és la prohibició. És a dir, si entomem avui aquesta decisió d'instar els operadors com a ATM, és perquè s'ha produït uns incidents que posen en dubte la seguretat en determinats casos. I, per tant, temporalment s'ha de prendre la decisió de que, mentre no es busca la solució de la compatibilitat d'entrar un patinet dins del transport públic, no es pugui fer.
Màxima pressió i divisió al Constitucional, reunit encara a aquesta hora per decidir sobre la reforma del Codi Penal i Judicial.
Sobre la taula, l'acceptació o no de les cautelaríssimes que reclamen els populars i Vox per aturar la votació, però també la petició de recusació de dos magistrats conservadors del Tribunal Constitucional amb mandat caducat, entre ells el president.
Els accidents greus i mortals a Catalunya disminueixen prop d'un 10% els últims 3 anys i la mobilitat global un 3% com a conseqüència, sobretot, de la pandèmia.
Són algunes de les moltes dades de l'estudi d'avaluació de les carreteres que fa cada any el RAC i que torna a situar la Rabassada com la carretera més perillosa i la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola com el tram que concentra més accidents. Guillem Verdagí és el director de mobilitat del RAC.
Carreteres convencionals amb un sol carril acumulen gairebé la totalitat dels trams amb risc molt alt, alt i mitjà. Carreteres desdoblades, pràcticament tots, risc baix o molt baix. Hi ha aquesta constatació de que en carretera convencional l'índex de risc és fins a 4 vegades més alt que en carretera desdoblada.
Comença la vacunació amb la quarta dosi de la vacuna de la Covid-19 als menors de 60 anys.
Es recomana a tothom que convisqui amb persones de risc, però qui vulgui ja la pot demanar a un centre de primària. Així ho ha explicat el conseller de Salut, Manel Balcells.
La vacunació de menors de 60 anys, com vostès saben, no és obligatòria, sinó que és accés lliure. El que vulgui vacunar-se s'obre la possibilitat de vacunar-se als menors de 60 anys fins a 6 anys. Amb aquesta disposició estatal la posem en marxa per tota la població a partir d'allà.
I en cultura, nova edició dels Premis Circòlica de Circ. Els Premis del Circ de Catalunya han rebut un total de 75 propostes diferents. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
El terrassenc rebrà el Premi Circòlica a la trajectòria. Als 73 anys continua en actiu, per un costat com a rondallaire i per l'altre amb el duet Pepi Tinet, una de les parelles de pallassos més veteranes del país.
I en esports, el triomf de l'Argentina al Mundial de Futbol ha generat reaccions d'admiració des de tots els racons del planeta per Leo Messi. Joan Barberà.
Tota la seva carrera esportiva a Catalunya, el Barça, on va arribar amb 13 anys, ja té en el seu palmarès l'únic títol que li faltava al Mundial. Esportistes i clubs han felicitat el crac argentí, ara el PSG, per...
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem tenint un ambient agradable, sobretot als sectors més costaners, amb valors de 15 i 16 graus en alguns sectors, i cap a l'interior, en canvi, sí que la temperatura ha anat pujant durant aquestes últimes hores, però encara mantenim un ambient una miqueta més fresc. Atenció, perquè cap a la cara nord del Pirineu sí que la temperatura és clarament més alta, també com a conseqüència d'aquest vent de component sud, que avui és protagonista i que està fent que tinguem aquest efecte foent, i per tant cap a la cara nord aquesta temperatura una miqueta més alta. Durant la tarda arribaran núvols prims que tendiran a deixar-se l'entrenyinat, però a més, també a mesura que avanci la tarda, els núvols baixos del litoral aniran guanyant extensió. Deixaran el cel força ennuvolat, però no han de deixar pas precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs el trànsit d'aquesta hora de moment es manté en alguns punts encara una mica complicat. En el cas de l'autopista AP7, a la zona de Santa Perpètua de Mogoda hi ha hagut un accident, hi ha un carril tallat en sentit Tarragona i uns 2-3 quilòmetres de lentitud amb retencions. Més avall, en aquesta mateixa autopista, en aquest cas per obres, a la zona de Roda de Barà, de Torredembarra, hi ha aquest tram afectat per obres que ha tallat 2 dels 3 carrils, complica força la mobilitat, amb uns altres 5-6 quilòmetres de cues en aquesta zona de l'autopista AP7. A la resta, el que és volum de trànsit habitual a aquesta hora de la tarda, la C58, sobretot, entre Montcada i l'entrada a Barcelona, i també de Montcada a Ripollet de sortida, la C33 de Montcada cap al Nus, també la C60 els últims 2 quilòmetres a Argentona, tocant a Mataró, o, per exemple, l'entrada per l'autovia 2, cinturó de litoral, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, en direcció a la zona franca. És tot de moment, bona tarda.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com alegre campareta,
campareta... Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any. La grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Nadal és l'època de l'any amb més llums. Però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal, sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank. Finançament amb impacte social.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques. El caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'Autoritat del Transport Metropolità congela les tarifes del transport públic de cara a l'any que ve i manté el 20% de descompte a la T usual i la T jove.
El preu definitiu, però, queda pendent de si el govern central manté les bonificacions vigents fins l'any que ve. Si el govern espanyol també manté, el 30% de bonificació quedarien com ara 20 euros la T usual i 40 la T jove.
Però si per qualsevol raó l'executiu espanyol canvia els descomptes, podria passar que surtin més cars que en l'últim quadrimestre d'aquest any. David Navarro.
En total, les tres administracions, Ajuntament de Barcelona, Generalitat i Àrea Metropolitana, faran una aportació de 114 milions d'euros que permetran mantenir la congelació de les tarifes i la bonificació del 20% en la compra de les T usual i T jove. El 30% restant queda a l'espera de l'aportació estatal. Una mesura que es pren perquè, segons la segona tinenta d'alcaldia de Barcelona, Janet Sanz, s'ha vist que ha estat efectiva.
Ha funcionat, no? Ha funcionat perquè hem vist clarament com, per exemple, doncs, la venda de la T usual ha pujat gairebé un 300%, no? Ha incrementat, i que total, estem parlant de que pràcticament s'ha crescut un 16% més de viatges de metro, d'autobús i de tramvia, no, respecte al 2021. També, per tant, una altra dada que demostra que aquesta mesura era indispensable, necessària i que ha funcionat, no?
D'aquesta manera, la vigència dels actuals títols de transport es manté fins al 15 de gener. Si es confirma l'aportació estatal, els títols actuals es podrien continuar fent servir tot el 2023.
Una altra important decisió que ha pres avui l'Autoritat del Transport Metropolità: els patinets elèctrics estaran prohibits al transport públic durant mig any. Això és el que ha demanat l'ATM als diferents operadors de transport.
La mesura afecta el transport d'autobusos, metros, tramvies, rodalies de Renfe i ferrocarrils de la Generalitat. La petició respon a la preocupació dels operadors de transport públic després que un patinet elèctric es cremés a l'interior d'un vagó dels ferrocarrils. De moment, la prohibició serà de 6 mesos, temps durant el qual s'ha d'enllestir un reglament definitiu. Per fer-ho, es constituirà un grup de treball format per Protecció Civil i Bombers, que estudiarà si la mesura temporal de prohibició dels patinets ha de ser definitiva o no. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha explicat que l'objectiu de la mesura és evitar un altre accident, no prohibir els patinets.
El punt d'arribada no és la prohibició. És a dir, si entomem avui aquesta decisió d'instar els operadors com a ATM és perquè s'ha produït uns incidents que posen en dubte la seguretat en determinats casos. I, per tant, temporalment s'ha de prendre la decisió de que, mentre no es busca la solució de la compatibilitat d'entrar un patinet dins del transport públic, no es pugui fer.
També s'ha de decidir si es prohibeix l'accés als patinets tant a vehicles com a estacions, o només posar a carregar les bateries. La decisió, presa al Consell d'Administració de l'entitat, format per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, vol servir per reforçar la seguretat en el transport públic.
En canvi, encara al voltant del transport, Tarragona planteja un increment del bitllet senzill del bus i també dels abonaments i de la tarifa diària dels aparcaments. Són mesures que arriben en un context de fortes pujades dels costos energètics. Si s'acaben aprovant, es començarien a aplicar a partir de l'1 de gener. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
D'un euro i mig a 1,90. Aquest podria ser el preu del bitllet senzill dels autobusos municipals amb l'entrada del nou any. La resta d'abonaments quedarien congelats i s'espera que la bonificació del 30% a través de la subvenció estatal es pugui mantenir més enllà del 31 de desembre. El president de l'EMT, Jordi Fortuny, ha explicat que des de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat es fixa un preu de referència del bitllet senzill més alt de 2,05 euros. Recorda que les tarifes no es toquen des de 2016 i que en aquest temps l'IPC ha pujat més d'un 19%.
Tot queda congelat en aquest sentit i abonat en aquest sentit, doncs, si és possible, excepte el que és el bitllet senzill, que és aquell bitllet esporàdic i que, d'alguna manera, doncs, cal actualitzar.
Pel que fa als aparcaments municipals, es proposa un increment del 10% dels abonaments i també de la tarifa diària.
Notícies en xarxa.
L'altre titular del dia, el nombre d'accidents greus i mortals a Catalunya ha disminuït prop d'un 10% els últims 3 anys i la mobilitat global un 3% com a conseqüència, sobretot, de la pandèmia.
En aquest context, la perillositat de la xarxa viària s'ha reduït un 6%. Són només algunes de les moltes dades de l'estudi d'avaluació de les carreteres que fa cada any el RAC i que torna a situar la Rabassada com la carretera més perillosa i la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola com el tram que concentra més accidents.
Jordi Casino.
Per 7è any consecutiu, la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola continua sent el tram de carretera amb més accidents greus i mortals per quilòmetre a Catalunya per al conjunt de vehicles. Entre el 2019 i el 2021 hi ha hagut 17 accidents d'aquesta mena en un tram de només 7 quilòmetres. De la seva banda, la Rabassada, que enllaça Barcelona amb Sant Cugat pel Tibidabo, torna a situar-se com la carretera amb més risc d'accident a Catalunya, una via on 9 de cada 10 sinistres tenen involucrada com a mínim una motocicleta. Per demarcacions, a Lleida és on hi ha un percentatge més alt de carreteres perilloses. Tarragona és on n'hi ha menys, un 20%. A les dues províncies i també a Girona aquest risc, però, baixa percentualment i només creix a Barcelona. De les dades de l'estudi es desprèn també que les carreteres d'un sol carril són molt més perilloses que les desdoblades. Guillem Verdagí és el director de l'àrea de mobilitat del RAC.
Carreteres convencionals amb un sol carril acumulant gairebé la totalitat dels trams amb risc molt alt, alt i mitjà. Carreteres desdoblades, pràcticament tots, risc baix o molt baix. Hi ha aquesta constatació de que en carretera convencional l'índex de risc és fins a 4 vegades més alt que en carretera desdoblada.
Per últim, l'estudi Eurorap també posa de manifest que la meitat dels accidents de trànsit amb víctimes mortals i ferits greus que es produeixen a les carreteres catalanes hi ha estat involucrada com a mínim una moto o un ciclomotor.
El Tribunal Constitucional està reunit des d'aquest matí per decidir si accepta el recurs del Partit Popular contra la reforma del Codi Penal i natura la tramitació al Senat. Es tracta d'un fet insòlit en la democràcia espanyola, ja que l'alt tribunal ha de debatre sobre un canvi legislatiu que afecta la seva pròpia renovació. David Amador.
En marxa de nou la reunió del ple del Tribunal Constitucional a Madrid, que pot acabar amb la reforma legal per renovar les seves majories, tal com demana el Partit Popular. A les 5 de la tarda s'ha reprès la reunió, queda pendent la deliberació sobre les mesures cautelaríssimes, són les que va presentar el PP i que pretenen aturar, bloquejar la votació prevista per dijous al Senat, la tramitació de la reforma del Codi Penal, que comporta, recordem, també canviar el sistema d'elecció dels magistrats. Estem pendents també de les recusacions que socialistes i Podem han presentat contra dos magistrats magistrats conservadors nomenats pel govern de Mariano Rajoy i que tenen el mandat caducat. Un d'ells, recordem, també és el president d'aquest Tribunal Constitucional. Aquest matí els conservadors han aconseguit imposar les seves tesis quan s'han tractat en l'ordre del dia, per exemple, en el primer punt, el recurs d'empara que demanava el Partit Popular contra la votació de dijous al Senat, un recurs que s'ha admès a tràmit amb 7 vots a favor i 4 en contra. L'estan discutint. Veurem qui s'imposa al final, si el criteri dels magistrats conservadors del Constitucional o bé si els progressistes aconsegueixen donar la volta a la situació.
Al marge de la reforma del Codi Penal, l'actualitat política catalana passa per la negociació dels pressupostos. Esquerra Republicana pressiona a socialistes i a Junts per Catalunya per arribar aviat a un acord.
La portaveu republicana Marta Vilalta assegura que no hi ha esculls ni diferències insalvables per tancar un acord el més aviat possible. En canvi, Junts exigeix al president Pere Aragonès que mogui fitxa i veuen lluny el pacte. El portaveu Josep Rius ha insistit en les desavinences en fiscalitat i grans projectes, però també ha assegurat que continuaran les converses. Finalment, els socialistes demanen seguir negociant sense presses i amb discreció.
Qui sí té pressa són els constructors catalans que volen pressupostos. En una declaració conjunta de les patronals vinculades a la construcció pública, el sector demana a la Generalitat aprovar els nous comptes i contribuir a l'estabilitat, sobretot per aprofitar al màxim les oportunitats que s'obren amb els fons Next Generation. Anna Ruiz.
Els constructors elogien l'acord per aprovar els pressupostos generals de l'Estat i reclamen al govern de la Generalitat seguir l'exemple. És per això que exigeixen un acord urgent per fer front a l'actual context econòmic, marcat per la inflació i la guerra a Ucraïna. El president de la Cambra de Contractistes, Lluís Moreno, considera que el consens a la Cambra Catalana pot ser molt ampli perquè no hi ha grans discrepàncies.
Seran uns bons pressupostos. No estem criticant quins siguin els pressupostos, però volem pressupostos. Podrien ser els pressupostos votats amb més majoria parlamentària del segle.
Les organitzacions empresarials han recordat que la construcció suposa el 4,7% del PIB de Catalunya i genera més de 200.000 llocs de feina. També recorden que uns comptes prorrogats paralitzarien el capítol d'inversions. Han signat la declaració conjunta exigint pressupostos a l'executiu català 6 organitzacions empresarials.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I en clau estrictament econòmica, la Unió Europea arriba finalment a un acord per fixar un topall màxim de 180 euros al megawatt hora al preu del gas. La mesura no afecta Espanya ni Portugal, que es regeixen pel topall pactat per l'excepció ibèrica, que té el seu propi topall de preu del gas, fixat en els 70 euros.
Alemanya ha cedit a l'últim moment i l'acord ha prosperat, tot i el vot en contra d'Hongria i l'abstenció de Països Baixos i Àustria. La resta dels estats membres hi han votat a favor després d'una negociació desenvolupada en el 12è Consell de Ministres de l'Energia d'aquest any.
I en marxa el projecte polític pilot per la setmana laboral de 4 dies. Totes les empreses que hi estiguin interessades ja s'hi poden acollir després que divendres es publiqués el BOE, el butlletí especial. El pressupost total assignat és de 10 milions d'euros i la durada mínima del pla a cada empresa haurà de ser de 2 anys. Helena Puigdueta.
Durant el primer any i amb la intenció de compensar les possibles pèrdues econòmiques derivades de la reducció del 10% de les hores laborals, cada empresa disposarà d'un ajut de 150.000 euros. Tot i això, el projecte no acaba de convèncer la Pimec. Dubten que el surti a compte. Emma Gumbert n'és la vicepresidenta.
Això pot semblar molt llaminer, però la realitat és la realitat. S'ha d'anar al tanto i per això és important la negociació col·lectiva perquè això no acabi tinguent un efecte boomerang. És a dir, les persones treballadores fer la mateixa feina de 5 dies amb 4, també hem de veure que això no arribi a ser una mesura de pressió d'estrès laboral.
Li respon Núria Gilgado, secretària de Política Sindical de la UGT. Aclareix, no es tracta de treballar més hores, sinó de reorganitzar el treball.
No es tracta de treballar més o de treballar més hores cada dia, sinó de reduir la jornada i fer una reorganització del treball que permeti portar endavant tota la feina.
Gilgado confia que aquestes proves ajudaran a impulsar una modificació legislativa perquè siguin totes les empreses les que puguin aplicar aquesta reducció de la jornada.
Aquest dilluns s'ha començat a posar la quarta dosi de la vacuna de la Covid als menors de 60 anys. Es recomana a tothom que convisqui amb persones de risc, però qui vulgui ja la pot demanar a un centre de primària. El Departament de Salut els ha fet arribar les indicacions. Maite Polo.
Després de més de 2 anys de pandèmia, de restriccions i de vacunes, avui és el torn de la quarta dosi de la vacuna contra la Covid. La Comissió de Salut Pública ha donat via lliure a administrar la segona dosi de reforç del fàrmac a les persones de menys de 60 anys que ho demanin. El conseller de Salut, Manel Balcells, recomana que es vacunin totes aquelles persones amb característiques de risc.
La vacunació de menors de 60 anys, com vostès saben, no és obligatòria, sinó que és lliure. El que vulgui vacunar-se s'obre la possibilitat de vacunar-se als menors de 60 anys a 6 anys. Amb aquesta disposició estatal la posem en marxa per tota la població a partir d'allà.
Amb tota la part operativa en marxa i tots els recursos als centres de vacunació a punt, la campanya de la dosi de reforç contra la Covid arrenca avui amb l'objectiu d'immunitzar el màxim de persones.
Notícies en xarxa.
Presó comunicada i sense fiança pel detingut pel feminicidi de la setmana passada a Lleida. L'home de 40 anys s'ha negat a declarar davant la magistrada del jutjat de violència sobre la dona i la causa està oberta per un delicte d'assassinat. Ho ha Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
La magistrada ha acordat l'ingrés a presó del detingut en el marc de la causa que està oberta per un delicte d'assassinat. Els Mossos d'Esquadra van trobar el cos sense vida de la dona de 34 anys el passat divendres al migdia. Aquest estava al traster que la família usava a l'edifici on viuen al barri de Balàfia. La dona, que tenia 4 fills, era víctima de violència masclista i el seu home comptava amb diverses denúncies en aquest sentit.
Més en clau judicial, l'Audiència de Girona jutja 4 acusats pels disturbis durant les protestes per l'empresonament de Pablo Hasél.
Els processats han negat aquest dilluns el llançament de pedres i ampolles contra els Mossos i haver fet barricades.
En clau de territori, també aquest dilluns han començat les tasques per buidar l'abocador de Vacamorta, situat a Cruïlles, al Baix Empordà, després de 20 anys de reclamacions veïnals i de grups ecologistes. Els treballs s'allargaran fins al 2041 i costaran 188 milions d'euros. Televisió de Costa Brava, Maria Pagès.
Els camions i les excavadores han començat aquest dilluns a extreure terra de l'abocador de Vacamorta, una instantània que el veïnat portava reclamant durant més de 20 anys i amb nombroses sentències judicials entremig. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Paraire, ha explicat com es portarà a la pràctica la primera fase dels treballs.
El que es fa primer és extreure la capa de terra que hi ha a sobre i així també guardar-la per la posterior restauració d'aquesta terra. Passaran els residus per aquí, es farà aquest triatge i es gestionaran corresponent bé, tal i com toquen en els residus. Després d'aquest primer buidatge, que no s'allargarà més d'un any, segons contracte, per tant, ha d'anar relativament ràpid, vindrà el buidatge gran que tenim ara mateix dissenyat per una durada d'uns 16 anys i gairebé 200 milions d'euros.
Per la seva banda, la plataforma alternativa l'abocador de Cruïlles afirma que hi ha 2 tasques sobre el terreny, no només el buidatge, sinó també la recuperació ambiental de l'entorn.
En cultura ja està tot a punt per una nova edició dels Premis Zircòlica de Circ. Enguany han rebut un total de 75 candidatures, de les quals el jurat ha seleccionat les 33 nominacions. Els guardons també premiaran la trajectòria del pallasso Cesc Serrat. Carme Contreras, Ràdio Municipal de Terrassa.
Els Premis Zircòlica premien aquest any la trajectòria del pallasso Cesc Serrat. El terrassenc rebrà el Premi Zircòlica a la trajectòria. Als 73 anys continua en actiu, per un costat, com a rondallaire, i per l'altre, amb el duet Pepi Tinet, una de les parelles de pallassos més veteranes del país. Els Premis del Circ de Catalunya han rebut un total de 75 propostes diferents. En total hi ha 33 nominades. Destaquen l'espectacle Poi, de manipulació de baldufes, la companyia de Circ Boel i l'espectacle Sirojana, de la companyia Chicharrón Circo Flamenco. La 13a edició dels Premis Zircòlica se celebrarà a Barcelona aquest dimecres 21 de desembre a les 8 del vespre al Mercat de les Flors.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En futbol, Leo Messi, que va arribar a Baterra Catalunya amb 13 anys, ja tenen el seu palmarès l'únic títol que li faltava al Mundial. La victòria d'Argentina en la final davant França ha generat reaccions d'admiració des de tots els racons del planeta. esportistes i clubs han felicitat el crac argentí per la consecució d'un títol que va ser molt celebrat durant aquesta darrera nit a diferents localitats catalanes. I Messi ha confirmat que aquest ha estat el darrer Mundial que disputa. Escoltem l'ex del Barça un cop acabat la final contra França.
Es impresionante, la verdad que la deseaba muchísimo. Recién le decía ahí, alguna vez lo dije, que Dios me lo iba a regalar, estaba seguro y presentía que era esta, que se estaba dando. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos y acá está ahora a disfrutar. Vemos una nueva hora de ya estar en Argentina para vivir la locura que va a ser eso y nada, pensar en disfrutar.
Per cert, que un cop acabat el Mundial, el Barça de Xavi Hernández, el terrassenc Xavi Hernández, va recuperant jugadors pels entrenaments de cara a la represa de la Lliga. Avui Busquets, Pedri, Gavi, Ferran i Alba s'han posat a les ordres del tècnic ballejà. Ja només falten De Jong, Memphis i Rafinha, que s'incorporen demà als entrenaments, i els dos internacionals per a França, Koundé i Dembélé. Recordem que el primer partit de Lliga jugarà el 31 de desembre i enfrontarà el Barça i l'Espanyol. Derbi català, un Espanyol que, recordem, demà té partit, serà a la Copa del Rei contra el Deportivo Atlético Paso de La Palma a les Illes Canàries. Partit de la segona ronda de la competició del CAO eliminatòria a partit únic. És notícia d'aquesta tarda, el tècnic de Sallent, Gabri García, ha deixat de ser l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell, equip de la Primera Federació de Futbol. En un comunicat, el Consell d'Administració del Club Català així ho ha fet saber, degut als mals resultats que l'equip sabadellenc, que està a hores d'ara en zona de descens, atravessa a les darreres jornades. El Sabadell té 18 punts, després de 5 triomfs, 3 empats i 9 derrotes, sent l'equip més golejat del grup. Per tant, Gabri García, destituït del Sabadell, que encara no ha anunciat qui serà el seu substitut.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garret al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Parlem de berenars. Tothom té clar que esmorzar, dinar o sopar, i n'hem parlat força. Però la cosa canvia quan es tracta dels entreàpats. Hi ha molta controvèrsia en si cal o no fer 5 àpats al dia, en què menjar en aquest moment, o què seria el més recomanable o saludable. Avui resolem els mites sobre els berenars. Primer de tot, cal tenir clar que per dur una alimentació saludable no és necessari fer 5 àpats al dia. El més important és respectar els horaris i la sensació de gana de cadascú. Si algú no esmorza però fa un mig matí més abundant i un dinar més lleuger, és igual de viable que fer un esmorzar i dinar contundents i prendre alguna cosa entre aquests dos àpats principals. El mateix passaria amb el berenar, o fins i tot es podria parlar d'un berenar sopar, en el cas d'aquelles persones que ho van a dormir molt d'hora o per feina haurien de sopar molt tard i anar a dormir molt tips. Podríem fer un berenar nutritiu i un ressopar molt lleuger. A vegades, es pot usar al mig matí o al berenar per evitar arribar molt afamats a l'àpat principal i menjar massa de pressa o sense criteri. També pot ser una estratègia per a aquelles persones que necessiten picar sovint alguna cosa i, si es pauta algun aliment més saciant, evitaran escollir opcions amb un perfil nutricional molt menys interessant, com brioixeria industrial, pa blanc, sucs comercials, embotits o formatges curats. Perquè un berenar sigui saludable, pot contenir fruita, verdura, hortalisses, proteïnes de qualitat, greixos saludables i saciants, algun làctic i, si es vol, petites porcions d'hidrats de carboni complexes i de qualitat. Perquè ho entengueu millor, a continuació us proposo opcions tant salades com dolces i de menys o més fàcil elaboració. Iogurt de cabra o coco amb fruita, per exemple, nabius o gerds o maduixots, i virutes de cacau pur. Poma llescada amb crema de fruits secs. També es podrien picar ametlles o altres fruits secs fins a aconseguir una textura cremosa. Cogombrets o palets de pastanaga amb hummus. Xips de moniato al forn. Llesca de pa integral amb alvocat i tomàquet aixafat o paté vegetal o formatge tendre o fresc d'ovella o cabra o pernil ibèric. Crispetes casolanes fetes a la paella i condimentades al gust. Cúrcuma, curri, romaní, sal, cacau pur. Es posa un grapat petit a mà tancada a una paella sense oli, es tapa i es va remenant fins que acaben de saltar. Formatge fresc de cabra amb alvocat i fulles d'alfàbrega fresca i unes gotes de tamari. Creps integrals amb espinacs o rúcula i formatge de cabra o xocolata negra al 75% cacau desfet al bany-maria. Teniu on triar i remenar per crear els vostres berenars sants, nutritius, deliciosos i complets.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
L'Autoritat del Transport Metropolità congela les tarifes del transport públic de cara a l'any que ve i manté el 20% de descomptes a la T usual i la T jove.
El preu definitiu, però, queda pendent de si el govern central manté les bonificacions vigents fins l'any que ve. La segona tinent a l'alcaldia de Barcelona, Janet Sanz, explica que els descomptes es mantenen perquè han estat efectius.
Ha funcionat, no? Ha funcionat perquè hem vist clarament com, per exemple, doncs, la venda de la T usual ha pujat gairebé un 300%, no? Ha incrementat, i que en total estem parlant de que pràcticament s'ha crescut un 16% més de viatges, de metro, d'autobús i de tramvia, no? Respecte al 2021. També, per tant, una altra dada que demostra que aquesta mesura era indispensable, necessària i que ha funcionat.
Els patinets elèctrics estaran prohibits al transport públic durant mig any. Això és el que ha demanat l'ATM als diferents operadors de transport.
La petició respon a la preocupació dels operadors de transport públic després que un patinet elèctric es cremés a l'interior d'un vagó dels ferrocarrils. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha explicat que l'objectiu de la mesura és evitar un altre accident, no pas prohibir els patinets.
El punt d'arribada no és la prohibició. És a dir, si entomem avui aquesta decisió d'instar els operadors com a ATM és perquè s'ha produït uns incidents que posen en dubte la seguretat en determinats casos. I, per tant, temporalment s'ha de prendre la decisió de que, mentre no es busca la solució de la compatibilitat d'entrar un patinet dins del transport públic, no es pugui fer.
Màxima pressió i divisió al Constitucional, reunit encara a aquesta hora per decidir sobre la reforma del Codi Penal i Judicial.
Sobre la taula de l'acceptació o no de les cautelaríssimes que reclamen els populars i Vox per aturar la votació, però també la petició de recusació dels dos magistrats conservadors del Tribunal Constitucional amb el mandat caducat, entre ells el seu president.
Els accidents greus i mortals a Catalunya disminueixen prop d'un 10% els últims 3 anys i la mobilitat global un 3% com a conseqüència, sobretot, de la pandèmia.
Són algunes de les moltes dades de l'estudi d'avaluació de les carreteres que fa cada any el RAC i que torna a situar la Rabassada com la carretera més perillosa i la C58 entre Barcelona i Cerdanyola com el tram que concentra més accidents. Guillem Verdagí és el director de mobilitat del RAC.
Carreteres convencionals amb un sol carril acumulen gairebé la totalitat dels trams amb risc molt alt, alt i mitjà. Carreteres desdoblades, pràcticament tots risc baix o molt baix. Hi ha aquesta constatació de que en carretera convencional l'índex de risc és fins a 4 vegades més alt que en carretera desdoblada.
Comença la vacunació amb la quarta dosi de la vacuna de la Covid-19 als menors de 60 anys.
Es recomana a tothom que convisqui amb persones de risc, però qui vulgui ja la pot demanar a un centre de primària. Així ho ha explicat el conseller de Salut, Manel Balcells.
La vacunació de menors de 60 anys, com vostès saben, no és obligatòria, sinó que és accés lliure. El que vulgui vacunar-se s'obre la possibilitat de vacunar-se als menors de 60 anys fins a 6 anys. Amb aquesta disposició estatal la posem en marxa per tota la població a partir d'allà.
En cultura, nova edició dels Premis Zircòlica de Circ. Els Premis del Circ de Catalunya han rebut un total de 75 propostes diferents.
L'entrega de premis se celebrarà a Barcelona aquest dimecres 21 de desembre al Mercat de les Flors i serviran per premiar la trajectòria del pallasso Cesc Serrat.
Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
El terrassenc rebrà el Premi Zircòlica a la trajectòria. Els 73 anys continua en actiu per un costat com a rondallaire i per l'altre amb el duet Pepi Tinet, una de les parelles de pallassos més veteranes del país.
I en esports, el triomf de l'Argentina al Mundial de Futbol ha generat reaccions d'admiració des de tots els racons del planeta per Leo Messi, Joan Barberà.
Messi, que ha fet gairebé tota la seva carrera a Catalunya, al Barça, on va arribar amb 13 anys, ja té en el seu palmarès l'únic títol que li faltava al Mundial. Esportistes i clubs han felicitat el crac argentí, ara al PSG, per la consecució d'un títol que va ser molt celebrat durant la nit d'ahir a diferents localitats catalanes.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem tenint un ambient agradable, sobretot als sectors més costaners, amb valors de 15 i 16 graus en alguns sectors, i cap a l'interior, en canvi, sí que la temperatura ha anat pujant durant aquestes últimes hores, però encara mantenim un ambient una miqueta més fresc. Atenció, perquè cap a la cara nord del Pirineu sí que la temperatura és clarament més alta, també com a conseqüència d'aquest vent de component sud, que avui és protagonista i que està fent que tinguem aquest efecte foen i, per tant, cap a la cara nord aquesta temperatura una miqueta més alta. Durant la tarda arribaran núvols prims que tendiran a deixar-se l'entrenyinat, però, a més, també a mesura que avanci la tarda, els núvols baixos del litoral aniran guanyant extensió. Deixaran el cel força ennuvolat, però no han de deixar pas precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs aquesta hora va millorant tot plegat. Les cues que comentàvem a l'anterior connexió, l'autopista AP7, pràcticament ja desapareguda, està en la zona d'obres afectada a Roda de Barà, en direcció al sud, com també el tram de Santa Perpètua, on hi havia un accident també en sentit Tarragona. Per tant, sembla que tot plegat va millorant. Queden algunes aturades puntuals, per exemple, la C60, l'últim quilòmetre d'Argentona, en direcció Mataró, també l'entrada de la C58 entre Montcada i el Nus, a Barcelona, o alguns trams de les dues rondes, especialment en sentit Besòs, a la de dalt, entre Diagonal i Vallcarca, i a la litoral entre Zona Franca i pràcticament fins a la Barcelona. És tot, bona tarda.
Nadal és l'època de l'any amb més llums. Però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal, sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank. Finançament amb impacte social.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques. El caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'Autoritat del Transport Metropolità congela les tarifes del transport públic de cara a l'any que ve i manté el 20% de descomptes a la T usual i la T jove.
El preu definitiu, però, queda pendent de si el govern central manté les bonificacions vigents fins a final d'any. Si el govern espanyol també manté el 30% de bonificació, quedarien com ara 20 euros la T usual i 40 euros la T jove.
Però si per qualsevol raó l'executiu espanyol canvia els descomptes, podria passar que surtin més cars que en l'últim quadrimestre d'aquest any. David Navarro.
En total, les tres administracions, Ajuntament de Barcelona, Generalitat i Àrea Metropolitana, faran una aportació de 114 milions d'euros que permetran mantenir la congelació de les tarifes i la bonificació del 20% en la compra de les T usual i T jove. El 30% restant queda a l'espera de l'aportació estatal. Una mesura que es pren perquè, segons la segona tinenta d'alcaldia de Barcelona, Janet Sanz, s'ha vist que ha estat efectiva.
Ha funcionat, no? Ha funcionat perquè hem vist clarament com, per exemple, doncs, la venda de la T usual ha pujat gairebé un 300%, no? Ha incrementat, i que en total estem parlant de que pràcticament s'ha crescut un 16% més de viatges de metro, d'autobús i de tramvia, no, respecte al 2021. També, per tant, una altra dada que demostra que aquesta mesura era indispensable, necessària i que ha funcionat, no?
D'aquesta manera, la vigència dels actuals títols de transport es manté fins al 15 de gener. Si es confirma l'aportació estatal, els títols actuals es podrien continuar fent servir tot el 2023.
Una altra important decisió que ha pres avui l'Autoritat del Transport Metropolità: els patinets elèctrics estaran prohibits al transport públic durant mig any. Això és el que ha demanat l'ATM als diferents operadors de transport.
La mesura afecta el transport d'autobusos, metros, tramvies, rodalies de Renfe i ferrocarrils de la Generalitat. La petició respon a la preocupació dels operadors de transport públic després que un patinet elèctric es cremés a l'interior d'un vagó dels ferrocarrils. De moment, la prohibició serà de 6 mesos, temps durant el qual s'ha d'enllestir un reglament definitiu. Per fer-ho, es constituirà un grup de treball format per Protecció Civil i Bombers, que estudiarà si la mesura temporal de prohibició dels patinets ha de ser definitiva o no. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha explicat que l'objectiu de la mesura és evitar un altre accident, no pas prohibir els patinets.
El punt d'arribada no és la prohibició. És a dir, si entomem avui aquesta decisió d'instar els operadors com a ATM és perquè s'ha produït uns incidents que posen en dubte la seguretat en determinats casos. I, per tant, temporalment s'ha de prendre la decisió de que, mentre no es busca la solució de la compatibilitat d'entrar un patinet dins del transport públic, no es pugui fer.
També s'ha de decidir si es prohibeix l'accés dels patinets tant a vehicles com a estacions, o només posar carreteres a les bateries. La decisió presa al Consell d'Administració de l'entitat, format per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, vol servir per reforçar la seguretat al transport públic.
Notícies en xarxa.
L'altre titular del dia: el nombre d'accidents greus i mortals a Catalunya ha disminuït prop d'un 10% els últims 3 anys i la mobilitat global un 3% com a conseqüència, sobretot de la pandèmia.
En aquest context, la perillositat de la xarxa viària s'ha reduït un 6%. Són només algunes de les moltes dades de l'estudi d'avaluació de les carreteres que fa, com cada any, el RAC i que torna a situar la Rabassada com la carretera més perillosa.
I la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola com el tram que concentra més accidents. Jordi Casino.
Per 7è any consecutiu, la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola continua sent el tram de carretera amb més accidents greus i mortals per quilòmetre a Catalunya per al conjunt de vehicles. Entre el 2019 i el 2021 hi ha hagut 17 accidents d'aquesta mena en un tram de només 7 quilòmetres. De la seva banda, la Rabassada, que enllaça Barcelona amb Sant Cugat pel Tibidabo, torna a situar-se com la carretera amb més risc d'accident a Catalunya, una via on 9 de cada 10 sinistres tenen involucrada com a mínim una motocicleta. Per demarcacions, a Lleida és on hi ha un percentatge més alt de carreteres perilloses. Tarragona és on hi ha menys, un 20%. A les dues províncies i també a Girona, aquest risc, però, baixa percentualment i només creix a Barcelona. De les dades de l'estudi es desprèn també que les carreteres d'un sol carril són molt més perilloses que les desdoblades. Guillem Verdagí és el director de l'àrea de mobilitat del RAC.
Carreteres convencionals amb un sol carril acumulant gairebé la totalitat dels trams amb risc molt alt, alt i mitjà. Carreteres desdoblades, pràcticament tots, risc baix o molt baix. Hi ha aquesta constatació de que en carretera convencional l'índex de risc és fins a 4 vegades més alt que en carretera desdoblada.
Per últim, l'estudi Eurorap també posa de manifest que la meitat dels accidents de trànsit amb víctimes mortals i ferits greus que es produeixen a les carreteres catalanes hi ha estat involucrada com a mínim una moto o un ciclomotor.
I encara més qüestions. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha presentat un paquet de mesures per avançar en la feminització del cos de bombers de la Generalitat. Un cos on manca la paritat, ja que només el 2,4% són dones. Àlex Valero, Ràdio Ciutat de Badalona.
Augmentar la reserva de places per a dones a un 40% en les convocatòries d'accés és una de les principals mesures per aconseguir un cos de bombers més igualitari. Es vol avançar cap a la igualtat de gènere en aspectes com les condicions de treball o les infraestructures dels parcs, a banda de l'accés al cos. Tot això amb l'objectiu d'aconseguir uns bombers que s'assemblin a la societat diversa per la qual treballen. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha remarcat la importància de revertir la situació actual.
Això té una finalitat, i és revertir una injustícia històrica. No és normal que hi hagi un 2 o un 3% de dones al cos de bombers. No és normal. No té cap ni peus, no té sentit.
Implementar aquestes noves polítiques dins del cos no és només per la incorporació de dones, sinó que també és per replantejar temes de fons i trencar amb els estereotips i la vinculació dels bombers amb els homes.
En clau política, al marge, en clau política, els pressupostos catalans continuen protagonitzant les negociacions dels grups polítics catalans, Esquerra pressiona socialistes i a Junts per Catalunya per arribar aviat a un acord.
La portaveu republicana Marta Vilalta assegura que no hi ha esculls ni diferències insalvables per tancar un acord el més aviat possible. En canvi, Junts exigeix al president Pere Aragonès que mogui fitxa i veuen lluny el pacte. Exigeix a Pere Aragonès que mogui fitxa i veuen lluny el pacte. El portaveu Josep Rius ha insistit en les desavinences en fiscalitat i grans projectes, però també ha assegurat que continuaran les converses. Finalment, els socialistes demanen seguir negociant sense presses i amb discreció.
Ara sí, notícia d'última hora. El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs del Partit Popular i ara haurà de decidir si suspèn o no la reforma judicial de Sánchez. Recordem que la sessió està prevista per dijous al Senat per ratificar l'aprovació de la setmana passada sobre la reforma del Codi Penal. David Amador, bona tarda.
Bona tarda. Doncs el Tribunal Constitucional ha acordat avui per 6 vots a 5 admetre a tràmit aquest recurs del PP contra la tramitació de la reforma judicial del govern espanyol, inclosa dins de la reforma del Codi Penal. El sector conservador ha imposat doncs la seva majoria en aquesta primera votació, després de 5 hores de debat, i el Constitucional aborda ara la qüestió cabdal del ple, les mesures cautelaríssimes reclamades pel PP, que, entre altres, demanen la suspensió immediata del debat i la votació de la llei al Senat. Els magistrats també han rebutjat per 6 vots a 5 aquestes recusacions del PSOE i Podem contra el president del Constitucional, Pedro González Trevijano, i el també conservador Antonio Narváez. Per tant, el Constitucional ara ha admès a tràmit el recurs del PP, això vol dir que ho estudiarà i que, per tant, decidirà encara si suspèn aquesta reforma judicial de Sánchez.
Doncs gràcies, David. Estarem pendents, efectivament, del que acabi decidint el Tribunal Constitucional.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau econòmica, la Unió Europea arriba finalment a un acord per fixar un topall màxim de 180 euros al megawatt hora al preu del gas. La mesura no afecta Espanya ni Portugal, que es regeixen pel topall pactat per l'excepció ibèrica. Un topall que té el seu propi preu, el del gas, fixat en els 70 euros.
Alemanya ha decidit a l'últim moment i l'acord ha prosperat, tot i el vot en contra d'Hongria i l'abstenció de Països Baixos i Àustria. La resta d'estats membres hi han votat a favor després d'una negociació desenvolupada en el 12è Consell de Ministres de l'Energia d'aquest any.
Més qüestions. Aquest dilluns s'ha començat a posar la quarta dosi de la vacuna de la Covid als menors de 60 anys. Es recomana a tothom que convisqui amb persones de risc, però qui vulgui ja la pot demanar a un centre de primària. El Departament de Salut els ha fet arribar les indicacions. Maite Polo.
Després de més de 2 anys de pandèmia, de restriccions i de vacunes, avui és el torn de la quarta dosi de la vacuna contra la Covid. La Comissió de Salut Pública ha donat via lliure a administrar la segona dosi de reforç del fàrmac a les persones de menys de 60 anys que ho demanin. El conseller de Salut, Manel Balcells, recomana que es vacunin totes aquelles persones amb característiques de risc.
La vacunació de menors de 60 anys, com vostès saben, no és obligatòria, sinó que és lliure. El que vulgui vacunar-se s'obre la possibilitat de vacunar-se als menors de 60 anys fins a 6 anys. Amb aquesta disposició estatal la posem en marxa per tota la població a partir d'allà.
Amb tota la part operativa en marxa i tots els recursos als centres de vacunació a punt, la campanya de la dosi de reforç contra la Covid arrenca avui amb l'objectiu d'immunitzar el màxim de persones.
I encara en clau sanitària, l'Ajuntament de Tortosa ha formalitzat aquest migdia l'adquisició dels terrenys per al nou Hospital de les Terres de l'Ebre. El consistori tortosí els ha comprat per 615.000 euros i ara els posarà a disposició de Salut perquè pugui iniciar el pla funcional del nou centre hospitalari. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
L'Ajuntament de Tortosa ha signat davant notari la compra a la Sareb de 12 parcel·les amb una superfície total de 43.315 metres quadrats per un import de 615.000 euros amb l'objectiu de destinar-los al nou hospital de les Terres de l'Ebre. Amb aquesta adquisició, el consistori tortosí disposa ara de 72.000 metres quadrats al pla parcial Camí de Roquetes. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha destacat que ara l'Ajuntament posarà a disposició del Departament de Salut el solar necessari per construir-hi el futur hospital del territori.
A partir d'aquí, l'Ajuntament posarem a disposició d'estos terrenys. La Generalitat ens ha demanat 40.000 metres quadrats. Hem volgut adquirir tot el sector, també totes les parcel·les de la Sareb, pel fet de també futurs creixements i, per tant, també de tindre el màxim de metres quadrats.
Els tràmits entre l'Ajuntament de Tortosa i la Sareb per adquirir aquests terrenys es van iniciar el passat 14 de desembre de 2021.
Presó comunicada i sense fiança pel detingut pel feminicidi de la setmana passada a Lleida. L'home de 40 anys s'ha negat a declarar davant la magistrada del jutjat de violència sobre la dona i la causa està oberta per un delicte d'assassinat. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
La magistrada ha acordat l'ingrés a presó del detingut en el marc de la causa que està oberta per un delicte d'assassinat. Els Mossos d'Esquadra van trobar el cos sense vida de la dona de 34 anys el passat divendres al migdia. Aquest estava al traster que la família usava a l'edifici on viuen al barri de Balàfia. La dona, que tenia 4 fills, era víctima de violència masclista i el seu home comptava amb diverses denúncies en aquest sentit.
Més qüestions. A les portes de Nadal s'acceleren les vendes de la loteria. En el cas de Sabadell, les vendes han augmentat un 5% respecte a l'any anterior, un punt d'inflexió després de 2 anys molt dolents. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Després de 2 anys molt dolents en vendes arran de la pandèmia, els compradors han recuperat la il·lusió i s'han començat a registrar compres ja des del juliol. Tot i això, Hermògenes Montalvo, de l'administració Les Nenes de la Sort de Sabadell, apunta que la gent s'anima especialment a l'últim moment.
Normalment, els últims dies, la gent se'n recorda doncs, que li falta un número o li fa il·lusió compartir algun número amb alguna persona, un amic o així. I els últims dies sempre s'anima bastant perquè ja et dic que és el dia que s'acosta al sorteig.
Segons Montalvo, la majoria de clients compren números per tota la família. Els administradors confien en poder repartir una mica de sort en el sorteig d'aquest 22 de desembre.
I encara parlant de les festes, molts nens ja han fet la carta al Pare Noel i als Reis d'Orient amb les joguines que desitgen. Algunes d'aquestes són les anomenades Smart Toys, és a dir, joguines que es connecten a altres dispositius utilitzant Wi-Fi o Bluetooth. Aquests aparells, però, poden comportar una sèrie de perills si se'n fa un mal ús o si estan al punt de mira dels hackers. Joan Ferrer.
Tauletes que simulen els telèfons d'adults o robots que es connecten a una aplicació mòbil. Moltes d'aquestes joguines acabaran a les mans de nens i nenes aquest Nadal. Tenen càmeres i micròfons que permeten interactuar amb els menors i, segons Tomàs Moré, responsable del programa Internet Segura, és important que les famílies entenguin bé les implicacions d'aquests aparells abans d'adquirir-los.
El principal risc d'aquest tipus de joguines és saber exactament quina sensòrica poden portar, per exemple, si porten una càmera, un micròfon, si porten sensors de temperatura, d'ubicació, de tot aquest tipus de sensors, i que, evidentment, amb l'ús d'aquests sensors, la informació extreuen i, per tant, hem de saber què es farà tenint aquesta informació.
En el cas de menors, utilitzar amb interessos comercials les dades recollides és il·legal, però és cert que moltes empreses incompleixen la llei.
Això passa molt quan estem jugant aquestes joguines amb una wifi que no és coneguda, no és pròpia, però també quan es connecten a Bluetooth.
Moré recomana denunciar a l'Agència de Protecció de Dades qualsevol activitat sospitosa que detectem.
En cultura ja està tot a punt per una nova edició dels Premis Zircòlica de Circ. Enguany han rebut un total de 75 candidatures, de les quals el jurat ha seleccionat 33 nominacions. Els guardons també premiaran la trajectòria del pallasso Cesc Serrat. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
Els Premis Zircòlica premien aquest any la trajectòria del pallasso Cesc Serrat. El terrassenc rebrà el Premi Zircòlica a la trajectòria. Als 73 anys continua en actiu per un costat com a rondallaire i per l'altre amb el duet Pepi Tinet, una de les parelles de pallassos més veteranes del país. Els Premis del Circ de Catalunya han rebut un total de 75 propostes diferents. En total hi ha 33 nominades. Destaquen l'espectacle Poi, de manipulació de baldufes, la companyia de Circ Boel i l'espectacle Sinojana, de la companyia Chicharrón Circo Flamenco. La 13a edició dels Premis Zircòlica se celebrarà a Barcelona aquest dimecres 21 de desembre a les 8 del vespre al Mercat de les Flors.
Notícies en xarxa.
Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En futbol destaquem que Leo Messi, que va arribar a Catalunya quan tenia 13 anys, ja té en el seu palmarès l'únic títol que li faltava, el Mundial, la Copa del Món. La victòria d'Argentina en la final davant França ha generat reaccions d'admiració des de tots els racons del planeta. Esportistes i clubs han felicitat el crac argentí, ara el PSG, per la consecució d'un títol que va ser molt celebrat durant la darrera nit a diferents localitats catalanes. Messi ha confirmat també que aquest ha estat el darrer Mundial que disputa. Escoltem l'ex del Barça, un cop finalitzat el partit.
Es impresionante, la verdad que le deseaba muchísimo. Recién le decía ahí, alguna vez lo dije, que Dios me lo iba a regalar. Estaba seguro y presentía que era esta, que se estaba dando. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. Y acá está ahora a disfrutar. Vemos una nueva hora de ya estar en Argentina para vivir la locura que va a ser eso. Y nada, pensar en disfrutar.
Per cert, un cop acabat el Mundial, el Barça del terrassenc Xavi Hernández va recuperant jugadors pels entrenaments de cara a la represa de la Lliga de Primera Divisió. Avui Busquets, Pedri, Gavi, Ferran i Alba s'han posat a les ordres de Xavi. Ja només falten De Jong, Memphis i Rafinha, que s'incorporen demà dimarts, i els dos internacionals per França, Koundé i Dembélé. Recordem que el primer partit de Lliga del retorn de la competició jugarà el 31 de desembre i enfrontarà el Barça amb l'Espanyol. Per cert, un espanyol que demà té partit a la Copa del Rei al camp del Club Deportivo Atlético Paso de La Palma, a les Illes Canàries. També és notícia, ja que estem parlant de l'Espanyol, el club blanquiblau acaba de fer oficial que Marc Cabestany deixa de ser l'entrenador del primer equip femení del club blanquiblau. L'Espanyol és novè a la classificació, la categoria de plata, perdia aquest cap de setmana contra el filial del Barça, contra el Barça B, per 1-2, i fa pocs minuts l'Espanyol ha comunicat aquesta decisió de la destitució de Marc Cabestany. Per tant, hi haurà canvi a la banqueta blanquiblava en un any, en una temporada on l'Espanyol vol retornar a la primera divisió femenina. També és notícia, Gabri García ha deixat de ser l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell, en aquest cas equip de la Primera Federació de Futbol. El tècnic de Sallent, la temporada passada a Lleida Esportiu i anteriorment a l'Olot, va començar aquesta campanya amb el conjunt arlequinat, però els mals resultats, l'equip es troba en zona de descens, han motivat aquesta decisió que ha pres el Consell d'Administració del club arlequinat. Ara mateix, el Sabadell té 18 punts després de 5 triomfs, 3 empats i 9 derrotes. És penúltim a la classificació del seu grup a Primera Federació i és l'equip més golejat.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Take my voice and make it louder, make it wilder, set it free and take my words and make them wiser. Give me something to believe. And if all I can do is sing, I'm gonna sing louder. Well, I'm gonna sing louder. Let it out. Take my heart
Oh, but it's not that easy. Nothing good ever is. Oh, please believe me. All I want is a little.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. El Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs del PP i ara decidirà si suspèn la reforma judicial de Sánchez. El Tribunal Constitucional ha acordat aquest dilluns per 6 vots a 5 a admetre a tràmit aquest recurs del PP contra la tramitació de la reforma judicial del govern espanyol inclosa dins de la reforma del Codi Penal. El sector conservador ha imposat la seva majoria en aquesta primera votació després de 5 hores de debat i el Tribunal Constitucional aborda ara la qüestió nuclear del ple. Les mesures cautelaríssimes reclamades pel PP que, entre d'altres, demanen la suspensió immediata del debat i votació de la llei al Senat. Els magistrats també han rebutjat per 6 vots a 5 les recusacions del PSOE i Podem contra el president del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano i el també conservador Antonio Narváez. Avui Unidas Podem ha fet un pas més enllà i ha demanat al Constitucional que elevi al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la participació en la deliberació dels dos magistrats que vol recusar. La formació ha argumentat aquest matí que no poden participar en el debat perquè la seva continuïtat en el càrrec depèn de que s'aprovi.